Tot costa.
A part de segellar la classificació per les semifinals de Copa, el gol d'Araujo a Albacete ha de servir per reanimar un futbolista que segurament no serà titular, però a qui el Barça necessitarà. Jo crec que molt per arribar amb oxigen a final de temporada. De moment, amb la seva gestió, Flick ha recuperat un soldat més per la causa.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquest dimecres 4 de febrer de 2026, l'endemà, com dèiem, de la classificació del Barça per les semifinals de Copa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que la notícia del dia, malauradament, és la confirmació que Marc-André Ter Stegen haurà de ser operat. L'operaran aquest divendres de la lesió que té a l'isquiotibial de la cama esquerra en el partit que es va fer en el partit contra l'Oviedo. Serà aleshores quan sabrem el temps de baixa, tot i que veurem si arriba a jugar algun partit més amb el Girona, i de no ser així, el seu paper al Mundial sembla molt difícil.
La veritat és que sí, d'aquí una estoneta anirem cap a Girona perquè l'Eduard Solà ens expliqui quins detalls se saben ara d'ara sobre el futur mèdic de Marc-André Ter Stegen.
I el Barça ja és a les semis de Copa després de guanyar ahir l'Albacete amb ensurt final. I avui busquen aquesta ronda quatre equips més a les 9 del vespre. A la més Real Societat per una banda i València Atlètic Club de Bilbao per una altra. Els quarts de final masculins es completaran demà amb l'eliminatòria entre el Betis i l'Atleti de Madrid. Divendres hi haurà el sorteig de semifinals que passa a ser de doble partit, a diferència de la resta de la Copa, que és a partit únic. El Barça masculí ja és a semis i el femení les busca demà de la Copa de la Reina. Són els quarts de final i la juga demà a Valdebebas contra el Madrid. Mapi León es baixa per aquest partit que comença demà a les 9 del vespre i que podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio, a la TDG.
D'aquí una estoneta, la prèvia d'aquest partit amb la Ruth Vila.
Demà també jugarà el Badalona Women, que visitarà la Reial Societat a partir de les 7 de la tarda. Aquest partit el podré veure per Esport 3. A tot això, l'Espanyol ha presentat aquest migdia l'estrem belga de 25 anys, Cyril Ngonge, l'únic reforç que ha fet el club blanquiblau en aquest mercat d'hivern i que arriba cedit pel Nap. I una última de futbol, el Barça ha quedat eliminat de la Youth League en caure a la tanda de penals amb el Maccabi Haifa. El partit ha acabat amb empat a 2, a la tanda de penal 3-1 pels israelians. Partit que s'ha jugat, per cert, a Hongria. En bàsquet tenim en joc el partit de l'Uni Girona, que visita el Galatasaray turc. És l'últim partit de la segona fase de l'Eurolliga femenina. S'enfronten les dues primeres del grup E. El cert és que l'Uni Girona ja té materialitzada la classificació per la final a 6. Haurien de guanyar 8 de més de 14 per quedar primeres, i sembla força difícil perquè mateix l'Uni està perdent de 20 a la pista del Galatasaray quan som al tercer quart. Queden 5 minuts i 35 segons perquè acabi aquest tercer quart.
Deia i Roberto Iñiguez que no anirien a Turquia a fer turisme, però de moment el viatge està sent bastant infructuós. En tot cas, la feina important, com ja ha quedat dit, ja la tenia feta l'Uri Girona, que això sí tindrà un camí més difícil, vaja, si no aixuga aquesta renda enorme en el que resta en aquests 15 minuts de partit que encara resta.
50-30 ara mateix, partit que podeu veure a Esport 3. El Manresa rebrà el Reyer de Venècia a partir de 3:15, un partit de la 17a jornada de l'Eurocup masculina, amb la classificació pels vuitens de final ja feta, però amb l'objectiu de tenir el factor pista favorable. I en futbol sala, la selecció espanyola ha guanyat Croàcia per 2-1. El partit ha acabat fa pocs minuts i ja és a la final de l'Europeu d'Eslovènia. L'altra semifinal comença 8:45 entre França i Portugal. Qui guanyi d'aquest partit jugarà la final contra Espanya. Per cert, un molt bon partit de Didac Plana. En handbol, Granollers juga a 9:45 de la nit, els vuitens de final de la Copa de la Reina a partit únic. Les vallesanes visiten el San José Obrero Canari. I acabem amb waterpolo perquè la selecció espanyola femenina Jugarà avui l'últim partit de l'europeu de Portugal. L'equip espanyol s'enfronta un quart de nou a Croàcia amb l'objectiu d'acabar en la cinquena posició. Eren les vigents campiones, no van poder classificar-se per la final, per les semifinals. Ara la final la disputaran Hongria i els Països Baixos. Precisament contra Hongria van perdre i contra els Països Baixos van empatar.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta, com sempre, per la nostra audiència.
Creieu que Araujo tindrà un paper rellevant en el que resta de temporada? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Gerard ja era notícia abans d'arrencar el Tot Costa. El que t'hi jugues tenien molt d'interès per saber si avui ja anem...
El que t'hi jugues.
Amb...
El que no surti d'aquí, vols dir. El que no surti d'aquí. Sí, sí, la Juliana Canet és... I no, sí que...
La Juliana Canet.
La que estava parlant de la... De la
Juliana Canet podria fer uns quants programes.
Sí, i el sí que també podria fer el que no surti d'aquí.
Sí, sí,
tant. En fi, una abraçada a la Juliana i una altra pel sí que surti. Sortim del jardinet. El que volia dir és que...
Ho ha dit el Salva Pou i no he pogut sentir què ha passat.
No, que es preguntaven si...
Se'ns ha preguntat si hi havia un col·laborador que ha canviat de perfum.
Sí, sí.
La nostra
veu que el rumor s'havia estès per tota la ràdio.
Superada, el rumor i l'aroma.
Bueno, no, aroma... Sí, no. Sí. No, escolta, és un perfum d'hivern que és una miqueta més fort que els d'estiu. Això ja... Tu vas quedar molt sorpresa que hi haguessin dos tipus de perfum, de colònies, digui-li com sigui.
Però fins ara havies anat amb el d'estiu?
No, havia anat amb un d'hivern, però ha sigut substituït.
Ah, que en tens dos d'hivern?
Bueno, aquest cop ho he substituït, sí, sí.
Hosti, fascinant. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
N'hi ha més fora que dins, eh?
Sí, home, bueno, sí. No, sí,
Miguel, quantes colònies tens, tu?
Jo, només una, però...
Una per hivern i per estiu.
Sí, bueno, per hivern i per estiu, què vol dir? Sí, que me la poso dues vegades a l'any, una a l'estiu.
Sí, 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 una a l'hivern. Molt bé. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també tens perfums diversos o ets fidel a una única fragància?
Jo fidel a una. No canvio per estacions. Però em sembla una bona idea, eh? Potser t'adoptaré aquesta idea, sí, eh, Tautet?
No, a veure, una cosa és que ens soni estrany i una altra és que Gerard Tautet sigui un avançat al seu temps.
No m'hi considero,
això,
però...
La resta de mortals no se'ns hauria acudit mai això fins que jo, personalment, fins que vaig conèixer...
Sí, et va sorprendre.
Fins que vaig conèixer...
Per culpa teva, ara molta gent m'ho diu, trobo gent pel carrer o que escolta el programa. Hòstia, la Bolònia, tant.
Molt bé, en tot cas, són perfums diferents, però són perfums sempre de nivell a l'altura del nostre col·laborador. Abans de començar, permetreu que em posi seriós un moment per tenir un record per dues figures dels nostres mitjans que ens han deixat en els últims dies. Avui hem sabut la mort de l'Eugeni Sallent, exdirector de TV3 i de RAC1, i en les últimes hores també ens havia deixat el Marià Talló, encarregat de platós de TV3, amb qui recordo perfectament el carinyo amb què va muntar el set quan vam anar a Lisboa a fer el programa previ a la final de la Champions. Vaja, tots dos deixen una empremta inesborrable pel seu talent professional, però en aquests dos casos, i no és dir, per la seva qualitat humana, i és per això que avui, abans d'arrencar, volíem tenir un record per tots dos i, evidentment, per les seves famílies i pels seus amics. I dit això, hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
Algunes sí, algunes es van quedar fregides de l'atenció acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
Tot costa una dècada.
Alexia Putellas i el seu Barça, el femení, seran protagonistes d'aquí una estona aquí al Tot Costa amb la prèvia del clàssic de demà.
Alexia, que fa avui 32 anys.
Sí, senyora.
El seu aniversari.
per molts anys des d'aquí a la gran capitana del Barça femení. Esperem que ho pugui celebrar demà amb un bitllet per les semifinals de la Copa. I dit això, ara sí que ens hi posem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ha robat una pilota al Barça en atac, la té Rashford, la toca per De Jong per Lamine, gol! Gol, 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 gol! Lamine Yamal! Pica el córner, el cop de cap, gol! Araújo, Araújo, Araújo! Gol, 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 gol! Per riure, per celebrar, per tornar a sentir-te futbolista ple, centrada de corna i rematada del central, un corna dels de tota la vida, centrada en llarg, remata Araújo, es retroba amb la sensació dolça de fer un gol, marca el Barça el segon. Picarà la falta lateral, l'Albacete, pilota interior, remata de el gol. Acaba de marcar el gol l'Albacete, ho ha fet Javi Moreno, aprofitant l'acció, pilota aturada, la falta lateral que ha picat l'Albacete des de la dreta. El Barça és equip de semifinals de Copa.
Així ens explicava el Bernat Soler ahir a la TDT, aquest Albacete 1 Barça 2, que efectivament classifica el Barça per les semifinals de Copa. Avui i demà encara s'han de jugar els altres tres partits dels quarts de final, i divendres al migdia el sorteig, el Barça sabrà amb qui se les haurà a partir de la setmana vinent a l'anada de les semifinals. Gerard, Miguel, Mireia, ara entrarem en noms propis d'aquest partit, que ja us ho avanço, que són Araújo i Lamine Yamal, però sí que a moda d'introducció es va acabar complicant al final, però no hauria, eh?
No, però a mi em va agradar molt l'equip. Venia avisat, evidentment, per l'eliminació del Madrid. Jo crec que hauria sigut un rival més complicat si hagués eliminat un rival.
Deixa'm dir que per l'eliminació del Madrid i per la pròpia experiència de Santander.
Sí,
vas
també.
Vas a jugar al camp d'un segona, també, ja també. Saps el pa qui dona. També. Ha arribat un punt que ja no guanyes fàcil.
No, anava molt avisat, però jo vaig veure el Barça molt, molt responsabilitzat amb el partit, molt compromès amb el partit, des dels primers minuts. Una cosa és que llavors comencessin a fallar ocasions, perquè Rashford en té dues de claríssimes els primers minuts, sobretot una que aquí sí que se li ha demanat una mica més de contundència ofensiva a l'equip, perquè en alguns moments ho pot acusar, però l'equip estava posat, segones jugades, quan l'equip va recuperar les segones jugades estava ben situat al camp, en sortida de pilota amb seriositat, a l'hora de pressió igualant duels individuals, la intensitat, el nivell d'activació estava com a mínim igualat amb el rival, i tot i l'empenta i l'afició esperonant a l'equip de l'Albacete, el Barça va ser suficientment seriós i fiable com per guanyar el partit. Es pateixen, evidentment, es pateix el tram final perquè encaixes el gol d'estratègia, sí, però tot i això, aquell tram final, jo recordo un parell de possessions llarguíssimes,
sí,
que em va agradar molt, perquè a més ho vaig veure allà
en
directe.
Em va recordar Newcastle.
Em va agradar molt.
Recorda Newcastle, vas guanyant 0-2 i a última hora et fan l'1-2 i el Barça tot el temps afegit és una macropossessió.
Ho va fer bé, cap endarrere, amb Joan Garcia, a centrals oberts, per dins, frenant una mica l'energia de l'afició i de l'equip rival. I això ho va rebaixar una mica. Jo crec que el partit va estar bé, el Barça va jugar bé i la veritat és que es mereix passar.
Coincideixes, Mireia?
Sí, 100%. L'única cosa que a mi em va sorprendre va ser l'11, és a dir, era un 11...
El del principi o el del final?
El del principi, és a dir, molt, per mi molt titular, és a dir, bueno, pots tocar els laterals,
doncs el
pots
introduir...
El del
final li t'ho explico, exacte.
Sí, i em va sorprendre perquè vaig pensar, bé, doncs això vol dir també la importància que li donen a aquesta competició. L'equip em va agradar per la seriositat, perquè va tenir, jo crec, el control tot el partit. Sí que és cert que en alguna, no?, et van enganxar en alguna transició, però crec que era ja el que entrava dins del partit. Però un Barça seriós, un Barça que tenia molt clar, no?, que volia la següent ronda, i se't complica per aquesta jugada de pilota aturada, però crec que tens el partit controlat la major part dels minuts, i l'únic però seria l'efectivitat. Generes moltíssim i tinc la sensació que te'n vas fent només dos gols, no? Però crec que és una cosa que ja està passant habitualment a l'equip, segur que es trobarà un dia que girarà la truita, però jo vaig veure un Barça molt fiable una altra vegada. Torno a tenir sensació d'un Barça molt segur d'ell mateix, d'un Barça que sigui quin sigui el rival, no? O com se li posi el partit, el pot tirar endavant, i aquests partits poden semblar molt fàcil, o la gent pot pensar que és un rival inferior, però aquesta competició, la motivació que pugui tenir l'Albacete, el Barça probablement no la tingui, i ho vaig veure un equip activadíssim, i això em va agradar molt.
Miguel.
Bueno, com sabem tots, l'Albacete no guanya tothom. I el Barça va sortir des del primer minut decidit a guanyar el partit amb la més gran diferència possible al marcador i va generar ocasions suficients, com va passar abans al camp de l'Elx i com va passar a Noeta, per deixar l'assumpte liquidat i tenir uns finals de partit més tranquils que els que he tingut. Això, com m'ha dit la Mireia, ja sembla una constant. Generes moltíssim i fas gols, molts gols, però en falles moltíssims més, a més d'una manera, diguéssim, una mica hasta escandalosa, perquè són oportunitats que no necessiten ni del lluïment del porter. Són davanters del Barça que envien la pilota fora, estan tenint tota la porteria per amb ells o estaven amb un defensa tenint llocs on col·loca la pilota amb una mica més de tranquil·litat. Jo és l'únic defecte que ara mateix li veig al Barça, allò que el Cruyffín de instinto assassino, que falta un paio al davant que no conegui a ningú i li sigui igual si el gol és bonic o no és bonic, si no s'ha de... si et pots estalviar un regat a l'àrea per endinyar-li de primeres i ficar-la dins, pues el Barça per mi necessita un tio així, un finalitzador que la seva feina no sigui pensar, perquè a vegades dona la sensació que els davanters del Barça tenen fins i tot temps per pensar a on posaran la pilota, i de tantes opcions que tenen acaben xutant de qualsevol manera i perdent oportunitat. Però em va agradar molt, i a part dels jugadors que heu citat de bon començament, a mi em va agradar una altra vegada més Frenkie de Jong, que va, em sembla que va jugar, o sigui, que ara juga amb una posició més semblant a la que tenia l'Ajax, amb una verticalitat que va trencant línies ell sol, i a més amb la facultat de ser un guardaesquenes per tots els companys de mig camp i també algun de la defensa. En definitiva, no li tinc cap però a l'alineació de l'entrenador, perquè jo sóc dels que pense que tots els partits s'han de jugar seriosament, i més si ets un equip com el Barça, que aspira com a mínim a repetir una temporada com l'anterior. Per l'Albacete s'ha dit que era un partit més, bueno, era un partit més, i a més era gran part del seu pressupost, que el resultat era insignificant, però pel Barça i els equips que aspiren a títols, cada partit d'aquestos és una final, perquè és un títol que perds. I el Barça va sortir amb intenció de defensar la seva condició de campió, i per mi va jugar ofensivament al nivell de que ha jugat a Noeta o a ells, amb una superioritat per moments aplastant.
Doncs feina feta i ben feta, i el premi és ser a semifinals de la Copa del Rei. I entrem aquí en el capítol protagonistes d'ahir, al Carlos Belmonte.
Casi es como un padre para todos nosotros, ¿no? Y se ve eso siempre, todo el mundo le tiene un cariño tremendo, porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Estamos muy felices con él. Te doy un abrazo porque creo que conmigo se ha portado espectacular y bueno, le tengo mucho cariño.
Aquest és Ronald Araujo, agraït amb el seu entrenador per com l'ha cuidat en aquestes setmanes en què, ja ho sabeu, Araujo va haver de fer un pas al costat, sortir de la dinàmica de l'equip gairebé durant un mes, i en les últimes setmanes de tombant d'any cap aquí anar incorporant-se a la dinàmica de grup fins a recuperar la titularitat ahir i fins i tot fer un gol. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
És evident que no és un partit més per Araujo, que entenc que el devia viure d'una manera especial.
Sí, volies escoltar aquest tall, aquest document de Ronald Araujo, doncs ara t'explicaré el perquè Araujo diu el que diu en aquest document. A veure, òbviament ahir va ser un dia gran per Ronald Araujo, ell sobre el terreny de joc es va trobar molt bé, va acabar el partit molt content i amb molt bones sensacions. No tant pel gol, que el considera una mica la cirereta del pastís, sinó, sobretot, per les sensacions que va tenir al terreny de joc. Es va veure ràpid, es va veure bé en l'anticipació i també guanyant curses. Evidentment conscient que estàvem parlant d'un rival de segona divisió, però és el rival que tenia davant i és el rival contra el que havia de jugar. I més enllà d'aquest discurs en públic que va sentir, també es van viure escenes al vestidor. Araujo està, et diria que fins i tot, bastant sorprès de la reacció que va veure dels seus companys, que van viure, i fins i tot, segons explica gent a propera a Araujo, amb devoció al moment del gol d'Araujo, el retorn, el partit, tornar-lo a sentir ser un mes de l'equip. I en aquesta seqüència de vestidor també hi va haver una conversa entre Ronald Araujo i Hansi Flick. Araujo va ser una conversa breu. Araujo li va agrair a Flick la manera en què havia gestionat tota aquesta situació i Flick li va retornar els agraïments i li va dir que ell no li havia regalat res i que tot el que tenia Araujo s'ho havia guanyat ell a pols.
I això d'on ve?
Doncs bàsicament tot això comença el dia que Ronald Araujo torna als entrenaments, el 29 de desembre. Aquell dia hi ha una conversa entre Hansi Flick i Ronald Araujo i Flick li diu: jo, pel que a mi respecta, no et penso posar cap pressa a l'hora de tornar a l'equip. Tens el teu espai i jo no penso forçar de cap manera que tu vulguis accelerar els processos. Jo t'aniré preguntant puntualment, abans de cada partit, com et trobes físicament, que també pesa, i mentalment, i tu, quan estiguis preparat, sense cap mena de compromís, m'ho dius. I el dia que no et sentis bé, porta oberta i sense cap problema i cap mena de pressió. I en aquesta conversa, Araujo només li demana una cosa a Hansi Flick, i és que el deixi viatjar amb l'equip a l'Aràbia. No per jugar, la intenció no era que Ronald Araujo jugués, però sí per dues coses. Una, estar amb la resta de companys, conviure amb l'equip, i l'altre, poder treballar els entrenaments amb la resta dels seus companys i no quedar-se fent sol treballar al marge, cosa que ja està fent i era una mica més feixuga i més farragosa. Hansi Flick dona l'okay i aquell viatge ho canvia tot. Primer, perquè Araujo sent que rep l'estima dels seus companys i això li dona una, suposo que una seguretat, una tranquil·litat en si mateix que li suposa un clip. També és evident que tot això s'escenifica amb Araujo aixecant la copa. És un gest que ell valora molt. I ja abans...
Aquí s'ha de dir que va estar especialment bé Ter Stegen.
Uh-huh. Doncs aquell viatge i aquella supercopa suposa un clic, un canvi de xip en Ronald Araujo, perquè des d'aquell moment sent que té un deute que ja sentia amb el club, perquè el Barça com a entitat l'havia recolzat o li havia donat suport en un moment delicat com aquell, i també amb els seus companys de vestidor. Ell sent que els ha de tornar tot allò que està rebent per part d'ells. I és Aràbia mateix quan Hansi Flick, com li havia anat dient, se li acosta abans d'un dels partits i li diu: Ronald, com estàs? I Ronald li respon: quan tu vulguis, jo hi estic a punt i estic preparat.
I a partir d'ara, que després del que va passar ahir, hem de pensar en un Araujo sovintejant les alineacions titulars?
És ambiciós. Amb pas a pas i sense pressa, primer anar recuperant el to físic. Està millor del que ell mateix es pensava. És cert que al principi, pel que expliquen, li va costar una mica més entrar en el ritme d'entrenaments, però que a poc van agafant el to, i segon, el tema mental, òbviament, continua treballant amb especialistes, i aquesta és una qüestió que no es pot deixar de banda. Però sí que és cert que Araujo es vol guanyar un lloc a l'11 titular, tornar a sentir-se el jugador valorat i estimat que era en el seu dia, insisteixo, sense pressa. No estic dient que Araujo reivindiqui que vol ser titular la setmana que ve. El que Araujo vol és tornar a sentir-se futbolista i futbolista important. I entén que per arribar a aquest punt, diguem-ne que això és més una cursa amb si mateix, una lluita amb si mateix, total, que s'ha d'anar treballant i que no té res a veure amb l'entorn. I, evidentment, i no ho podem amagar, és temporada mundial. Araujo, l'anterior mundial, se'l va perdre per lesió, i és una cita important també a la seva carrera i vol arribar en la millor manera possible.
Està clar. Aquesta és la intrahistòria del procés de recuperació, com escolteu, encara no completat, de Ronald Araujo. Deia ahir el Xavi Campos a la TET i em va semblar que estava molt ben vist que
Hi ha una diferència notable entre l'Araujo, que reapareix després de la lesió el mes de gener de l'any passat a Barbastre, on diu alguna cosa així com no haig de demostrar res, al meu lloc en condicions normals és el de ser titular, amb aquest Araujo que ens dibuixa el Salmurri, que evidentment ve d'un procés anímic complicat i que fa que el jugador vulgui ser útil, però sàpiga que va pas a pas i que evidentment no serà titular. I dit i explicat tot això, Gerard, Mireia, Miguel, deia jo a l'inici que t'agradi més o menys Araujo, per exemple, el Gerard no se n'amaga, no és un fan d'Araujo, tal com està dissenyada la plantilla, sense Christensen, Araujo ha de ser una peça útil i jo diria que fins i tot important.
Sense cap dubte, sense cap dubte. I per començar, content i feliç de veure'l ahir al Bacete recuperat i tornant a agafar progressivament la confiança i ser una altra vegada central fiable que era. Per les condicions que té, no és dels centrals que a mi em criïn l'atenció, m'agraden els centrals més tècnics que treguin la pilota, però és una qüestió de gustos, com tot, i segur que Araujo en aquest sentit, sens dubte, ha de ser un recurs a explotar per part de Flick i per fer la plantilla més extensa i fiable. Respecte a la pregunta que dius a mi, que sigui la pregunta exacta és si serà rellevant. Jo crec que rellevant, jo crec que titular no serà.
És que, però doncs, ja sé que la pregunta accepta tots els matisos i les mirades que vulguis. Des del meu punt de vista pot ser rellevant sense ser titular, que és el que jo volia dir. Jo m'imagino que els centrals titulars, perquè ho són ara i ho seran fins al final de temporada si no passa res, seran Kubacilierik.
Però que serà
no
molt
pots tirar amb Kubacilierik tot el que queda de temporada, és més.
Serà utilitzable i per mi, i ahir el vaig veure a l'Albacete, i les sensacions són bones, és el primer partit que acumula minuts, a mi el van veure amb exuberància corrent cap enrere, que és el seu màxim...
El seu negociat.
Exactament, és la seva manera d'entendre-ho i també on s'exposa més i és on surt vencedor gairebé sempre, rapidíssim i explosiu cap enrere. I fins i tot jo és que a part de valorar aquestes enrere, valoro més que en va tenir dues d'anticipar cap endavant, que per mi són molt millors. Per mi són molt millors, les dues que van a cap endavant, per tant, que comenci a guanyar aquesta confiança en pressionar cap endavant. En pilota, evidentment, ha d'anar agafant aquesta dinàmica de confiança, però és un jugador que, evidentment, al Barça li ha de treure profit, sens dubte, i l'orgullà segur que amb alegria tornar-lo a veure al camp.
Sí, Mireia?
Sí, a més, jo veient el partit va haver-hi una acció, sobretot, que marxava un jugador de l'Albacete a un contra un a Joan Garcia i va ser capaç d'arribar, de robar la pilota, és a dir, que el vaig veure molt més ràpid que abans, no? I tinc la sensació, per mi sí que serà un jugador rellevant, perquè Flick, a més, tinc la sensació que ell hi té confiança, i té fe, li agrada aquest futbolista, i la temporada és molt llarga. Crec que també és un futbolista que suma el vestidor, o aquesta és la sensació que tinc jo. Per tant, jo crec que amb la temporada que té per davant el Barça, si aconsegueix ser regular, no? Que no el tornin a parar les lesions, és un futbolista que crec que veurem bastants minuts i a mi m'agrada que torni a estar, no?, més segur d'ell mateix, més tranquil a dins del terreny de joc, però crec que la recuperació aquesta encara no està, eh? Tinc la sensació que necessitarà un procés més llarg i seguir, doncs, treballant aquesta part mental que el va portar, no?, a voler desconnectar uns partits. Però a mi em sembla un futbolista utilitzable, en el joc aeri va molt bé. Comentava l'Autet, no?, que en pilota ha de seguir agafant, doncs, una mica la dinàmica de l'equip, no?, s'ha d'atrevir més a filtrar pilotes, una mica més millora amb el peu, però a mi em sembla un futbolista molt aprofitable i que crec que tindrà molts minuts.
Mireia, puc matisar una cosa que has dit, eh? Ràpid, el vas veure més ràpid. Jo és que ràpid l'he vist sempre. Jo ràpid, Araujo, jo l'he vist sempre.
Però tinc la sensació que
hi ha hagut
que
moments
duels...
que no ha medit bé el tacle del terra, targetes gruixudes, timings d'anar al terra, però exuberant i corrent cap enrere, jo crec que no l'ha perdut mai, la velocitat. Mai.
Jo a vegades sí que he tingut la sensació que no estava tan ràpid com el vaig veure. I dic, hòstia, ha guanyat aquest duel per un metre, no?
És a dir que... Jo crec que decidia malament, Mireia. Més
pot
que
ser,
la...
pot ser que arrenqués més tard o...
Bé, en tot cas, la Mireia i el Gerard coincideixen que titular no, però que pot ser un jugador important, no sé si el Miguel s'hi suma.
Jo crec que ho hem de fer fàcil. Rellevant ja ho és. estem parlant del que estem parlant, perquè ell el va guanyar 2-1 i el segon gol el va fer Araujo.
Rellevant en un partit contra l'Albacete.
Sí, en un partit contra l'Albacete.
Jo m'imagino que quan parlem de ser rellevant és que quan arribin moments claus a la Champions pugui ser, però, fins i tot des de la banqueta, però una peça clau que tu necessitis al descans d'un partit.
Tal com està muntat aquest negoci del futbol ara mateix, el ser titular o no té menys importància que l'època que jugava el Gerard.
Ara
hi ha cinc canvis i normalment els entrenadors els aprofiten tots perquè els últims minuts es necessita força per mantenir la pressió, la velocitat, la intensitat, la verticalitat. Tot això, aquestes coses, en un moment determinat, l'Ester Araujo, que l'han vist jugar alguna vegada, fins i tot davant de centro.
I fent-ho bé.
I
traient rèdit.
Per tant, el ser titular o no ser titular no vol dir que no siguis un jugador rellevant a l'equip, com han vist que passa aquesta temporada, i també va passar molt molts de l'altre, en altres posicions, com Lewandowski i Ferran Torres. Que molta gent no sap qui és el titular, però és evident que si parles de Ferran Torres diràs que és titular o no, però és rellevant. És el màxim golejador de l'equip.
Absolutament.
Bé, Araujo, tal com està conformada avui la plantilla del Barça, no sobre, i crec que tindrà els seus moments, pot ser de glòria, si manté la capacitat de superació que està demostrant fins ara.
I ho lligo amb Cancelo està com està, no ens hi acarnissarem, porta dues estones,
no cal.
Però el moviment de peces, des del meu punt de vista, si Araujo agafa una velocitat de creuer, és que veiem més Araujo de central i més de lateral esquerre Gerard Martín, que a mi particularment és on m'agrada més.
Home, és que com a central esquerre era una solució d'emergència.
Sí, sí, i que va sortir...
I que no els partits van funcionar molt bé.
Perquè el Gerard Martín és un jugador que jo diria que és molt intel·ligent. O sigui, viu al camp d'acord amb les seves possibilitats.
Ho és.
No fa una passada de més ni una de menys. Ell fa el que sap fer, o el que pot fer, o el que li encomanen fer, però no es complica la vida. Té les seues errades, com tothom. Però ell, quan juga, fa el que li demanen i prou. I això ho fa millor com a lateral esquerrà que no pas com a central esquerrà.
A la taula hi ha consens. Araujo hauria de ser rellevant en aquest tram final de temporada. A veure com ho veieu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Creieu que Araujo tindrà un paper rellevant en el que resta de temporada, sí o no?
Doncs no amb un 60%, sí, 40%. Sí. El Càvec diu...
No es treu del damunt el hate, de moment,
Bueno, ja ho veurem com evoluciona. El Càvec diu... Doncs ahir va ser l'únic que va estar bé en defensa, Erika Banda, que se l'haurà de canonitzar. Va estar ràpid al tall i va ser expeditiu quan va caler. També és veritat que estem parlant de l'Albacete i no del Bayern. El Damià diu, malauradament no crec que tingui un paper important perquè amb el sistema de Flick va una mica fora de lloc. Espero simplement que jugui suficient per a poder-lo posar al mercat aquest estiu i no continuï perdent valor any a any. El Biel diu, com més jugadors s'apuntin a la causa, millor sobretot si són centrals, que no s'obren a la plantilla. Destaca l'emergència i això és bo, sempre i quan no sigui ell el causant de l'emergència. Emergències, clar. L'Alfons diu, rellevant no ho crec, però servirà per donar descans als centrals titulars i això també és important
clar.
I necessari. Aquest serà el seu rol aquesta temporada. El Daniel Lin diu, espero que no, només aporten amenaça aèria en atac, ben declara i gràcies per tot. I acabo amb el Lluís, que diu, veig a Flick capaç de trobar la manera de recuperar-lo per la causa. Tenir una peça com Araujo, una vegada recuperat de les seves dolències, és fonamental amb una temporada tan llarga i complicada. I sort en tenim que Eric pot jugar a qualsevol lloc. Doncs no anem sobrats de centrals.
Sí, bé, Eric mereix un capítol a part. Sí. Jo crec que té un mèrit extraordinari que comencis el partit de central, et passin al lateral, tornis al central... I té un mereix, exigeix un esforç de concentració que...
I de conèixer l'ofici.
El joc, sí, efectivament. No. En fi. Doncs la nostra audiència, de moment, no ha aixecat el veto a Ronald Araujo, tot i la seva actuació prou convincent ahir a Albacete. Haurà de continuar remant. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Samu, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Que vagi bé. But I see her in the back of my...
llibre, Gerard Tautet, amb aquesta selecció musical del Salva Pou, que particularment sí, desconec, sí, per tant.
Sí, unes cares de Billie Eilish i que...
És Billie Eilish, això?
Sí, home.
És que jo només...
Si el Salva Pou no em corregeix...
Sí, no et corregeix.
És un disc boníssim, a més, tot el disc.
És que només em sé aquella de...
Sí, sé quina vols dir, però vull que ho tornis a fer.
Com? Però canta una mica la tornada, perquè sapiguem a quina et refereixes.
Hi ha un moment que fa una paradinha a la cançó i dius, ara què passa? I ella fa...
De fet, és la que, si un corregeix el Salva Bo, és amb la que es va fer famosa.
Sí, sí. Hosti, no me'n recordo del títol. Bé, és igual. Superem el moment.
Sònia, molt dolgut que no coneguis aquesta cançó. És igual.
Seguim.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La Laia Tudel ve a fer-nos un informe numèric de la manca d'efectivitat ofensiva del Barça, però abans, per positivar-ho, us vull parlar de l'altre gran nom propi del partit d'ahir, Lamine Yamal. Es fa fins i tot repetitiu parlar del nivell del crac de Rocafonda, però sí que hi ha una dada que exemplifica que està convertint-se en un jugador determinant per sistema. No hi ha estones o a partits. 4 gols en els últims 4 partits, 8 gols, participació en 8 gols en aquests últims 4 partits. Vaja, que jo crec que es pot afirmar, amb el partit d'ahir com a últim exemple, que el Barça ara va cavalca sobre l'esquena de la Lamine Yamal.
És que flueix, disfruta jugant, ho fa tot de manera lleugera, no carrega amb cap tipus de pressió, li van dir de tot el camp, jo era el camp, a part el gol.
Et va marcar molt l'infern de
bueno,
Grafite.
Bastant anti... com...
Antibarça.
Bastant antibarça, sí. Bastant antibarça.
Hostil, era hostil.
Hostil, sí, bastant hostil. Amb el Barça i amb...
Però ja t'han perdut, ets el pelat de viatjar amb el
Barça. Bueno, però doncs per això probablement... doncs per això probablement em va sorprendre, perquè ja potser no me l'esperava tant, i vaig pensar, cony, déu-n'hi-do.
Mira que jo crec que la presència durant anys d'Andrés Iniesta com a jugador del Barça va crear simpaties a
la FETI amb el Barça. Que el cridin i tal, és que... crec que li agrada i tot, per tant, és que és contraproduent per ells, perquè amb això ho disfruta i repta una mica, sense fer grans coses, ni encarar-se amb el públic.
Ahir el van xiular de sortida, però després estar, perquè és que jo, si fos aficionat de l'Albacete, pensaria, hosti,
no.
Venen aquests tios, em posen la mint de titular als 90 minuts.
Però això és el normal, no? Que el que penses que és el més bo dels altres és el que més xiules.
A mi que el xiulin em sembla fins i tot...
A mi això no m'ha passat mai.
No t'han xiulat enlloc?
No. M'han xulat a molts llocs. Però vull dir que jo, amb un pare que jugué a futbol, per predisposició...
El que fan habitualment als camps de futbol,
Jo que el xiulin intentin descentrar-lo, em sembla gairebé obligat, des de l'afició rival. Ara, quan passem els insults, per descomptat que no. I és el que passa, no amb Lamine Yamal, amb el Barça... Però em crida l'atenció la teva sorpresa, perquè és que no hi ha gairebé...
D'altres llocs i altres estadis, no tinc massa dubtes.
Gairebé, jo és que el Ricard Torquemada té l'oïda molt fina per això. Jo crec que no hi ha cap partit que el Barça jugui en territori espanyol que no comenci amb la banda sonora de puta Barça, puta Catalunya. Jo crec que no n'hi ha cap.
Llavors,
a mi ja ha deixat de sorprendre'm, que em sembla lamentable, sí, però escolta, ja s'ho farà.
Sí, sí. A nivell esportiu, que és el que preguntaves també, sembla diferencial, el que ho accelera tot, i el gol és un golaç.
El camp
i l'Albacete, la gespa estava curtíssima i rapidíssima, perquè el van mullar molt. El gol no va per terra, que és aquell gol que seria més fàcil d'acompanyar amb el peu. Li bota una mica i a mitja altura, i la palanca, el gol és espectacular. O sigui, i en directe és un autèntic golaç. A part de tot això, és el jugador que acumula, doncs, això, que vol la pilota, que està... Juga els 90 minuts, ha deixat les molèsties...
Em posa frenètic,
però,
això.
Però és una bona senyal, perquè constata que, evidentment, les molèsties del pubis estan gairebé desaparegudes.
Quan tenia les molèsties del pubis, també jugava 90 minuts, per ser justos.
Jo, ara mateix, em sembla el jugador... més diferencial d'Europa, segur.
Sí, Mireia?
Aquest Lamine, no?, amb capacitat de desbordar, amb atreviment, el gol, coincideixo, és molt difícil, li bota, i quan surt del peu, jo dic, tenia claríssim que anava a gol, és a dir, que és una rematada molt complicada i ho fa al primer contacte, lluny de l'abast del porter, i a mi doncs tinc la sensació que l'equip, no, estem tornant a veure un Barça, no, comentàvem abans, una més fiable, un equip més competitiu en el sentit de que sigui quin sigui el context, li dona la volta, i crec que coincideix amb el retorn de sentir-se bé de la mitja mala sobre el terreny de joc, no? Va haver alguns partits que potser no estava tan atrevit buscant accions d'1 contra 1, però crec que aquells partits van ser necessaris perquè ara tornem a veure aquest Lamine que és capaç de desempallegar-se de 2, de 3 rivals, de fer la passada en el moment correcte, a més de definir, de fer gol. És un jugador, ja ho parlàvem, extraordinari, diferent, i que ara crec que es torna a divertir, no?, sobre el terreny de joc, i fa gaudir a tothom que veu el Barça. Però sobretot la capacitat que té de marxar de rivals, de controlar tot el que passa al seu voltant, perquè està fent moltes passades de mèrit, i a més està ell trobant la manera de perforar la porteria, de fer la seva jugada individual i després donar-la. Ja parlàvem d'un futbolista amb molt bona capacitat de decisió. Va haver-hi aquell, no, les molestes al pubis, em recupero, torno a estar de baixa, m'enfado perquè no jugo tot, i ara tornem a veure el Lamine que crec que vam veure a principi de temporada o l'anterior.
Jo crec que és una qüestió de confiança. Quan jugues bé a futbol o fas bé la teva feina, estàs convençut de que ho faràs bé i tens suficiència mental per saber calibrar totes les teves accions. A mi, totes les qualitats que han destacat d'ahir el Gerard i la Mireia, jo n'afegiria una: generositat. O sigui, hi va haver jugades que ell podria acabar, però que, per exemple, convenia que Lewandowski marqués o Ferran marqués, i ell va fer una assistència en lloc de mirar d'acabar la jugada. Crec que no sé si el millor del món o no ho és, o això va per partits o per mesos o temporades, però crec que és un passador. O sigui, no sí, és que tingui 1 contra 1 que sigui impressionant,
que el té,
i probablement el més impressionant del futbol, ja, però és que com a passador està arribant amb un nivell de precisió matemàtica i de capacitat visual que no la tenen gairebé cap jugador més.
Hi ha un moment, Miguel, que ell, quan rep, frena una mica el, para una mica el temps i li van apareixent solucions.
Va fer una passada al Ferran, rodejat de 4 paios.
Li van apareixent solucions, una li pica al Ferran, l'altra li pica a Olma, i va com decidint quina, i al final escull sempre
la bona.
És que per comprensió del joc, per concepció del joc, a mi em fa la sensació que Lamine, quan rep, el primer que mira és si pot passar. I si no veu passada, que ens hem acostumat a aquestes passades colossals amb l'exterior, bueno, sempre una passada activant alguna desmarcada en profunditat, i si no la veu clara, llavors és quan tira l'un contra un, que a més ara se senten forces. I
aquestes centrades cap a dins, amb la rosqueta cap a dins, que van amb avantatge per la picada
central i lateral,
a Olmo, que entren, o a Fermín, que les posa, però és que el timing és perfecte, la pilota va just per davant de la carrera del company. És que ho decideix tot molt bé. Tècnicament és un jugador molt, molt ben dotat, té molt talent, i ja ha incorporat alguna cosa també al seu repertori, que ara fa 2 partits seguits, excepte ahir, que no ho va fer, que és corren algunes a l'espai, que això ho vol, ell li agrada molt rebre el peu.
El gol de l'empat contra el Copenhagen, que és clau,
és clavat el de la setmana passada.
Jo aquell dia ho vaig pensar, que si no la volgués sempre al peu, ni que fos per capacitat de sorpresa,
això anirà. És que jo torno a recordar que té 18 anys.
Sí, anirà incorporant. I fins i tot m'atreviria a dir que ahir ho vaig veure i que no s'adormi tampoc, que va fer algun esforç defensiu que no feia. Que està incorporant algun aspecte que no serà mai Rafinha, tinguem-ho clar.
Home, clar.
Però ahir en vaig veure un parell que dic... Això... Doncs, bueno, bé.
Això va més a la carta. Bueno. A veure, Laia...
Quan no ho faci, també li direm, d'acord?
Sí. Quedem així. Estem satisfets... Li dirà Flick, no et preocupis. Estem satisfets amb el moment de fino de Lamine Yamal. No es pot dir el mateix del Barça com a equip rematador.
A veure, és cert que els últims partits, la sensació, i també les dades, evidentment, demostren que el Barça, doncs, potser li falta efectivitat de cara a porteria. Si ens fixem en les rematades, ahir a les dades del laboratori de la TDT, Albacete, 10 rematades entre els 3 pals, 2 gols, l'Elx, 11 rematades, 3 gols, Copenhagen, 13 rematades,
4 gols, que són bastants gols, però si ho compares amb les rematades, doncs, evidentment, sembla que en podies fer més. Amb l'Eslàvia, 12 rematades, 4 gols, i la Real Societat, 11 rematades, més 3 pals que va fer l'equip.
O 5.
5, jo crec.
5 pals.
Sí, sí, a Noeta, sí, sí.
Bé, doncs imagina't, encara més.
Vam estar amb el Bernat fent tercer pal.
És veritat, és veritat, és veritat, cinquè pal, és veritat. Sí, sí. Doncs 2 gols. Bé, ahir Flick, a la roda de premsa, ho relacionava en part, va dir, pel cansament i l'acumulació de minuts i partits dels jugadors.
Certament hem de finalitzar molt millor les jugades, amb més convicció, però també cal tenir present que vam jugar dimecres passat, després dissabte i ara dimarts, o sigui que en menys d'una setmana hem disputat 3 partits. No tenim res a dir de la mentalitat i l'actitud de l'equip, perquè hem lluitat fins al final. És molt positiu veure això i n'estic orgullós. En aquests partits de Copa has de guanyar, és el que compta. I nosaltres ho hem fet i som a les semifinals. Tothom, doncs, pot estar content d'aquest Barça.
A veure, dins del vestidor, evidentment, la lectura va en la línia de Flick, és evident, sí que és cert que veuen que un tema físic pot ser un dels factors, perquè el cansament el que et fa també et porta a baixar l'atenció, a baixar el focus, al final, que són altres aspectes que es tenen en compte o que són importants a l'hora de tenir aquesta efectivitat. Però, en general, pel que hem pogut parlar amb gent del vestidor, ho consideren com a dinàmiques dins de la temporada. No li donen cap importància, de moment, a no ser que ara comencis a acumular una ratxa que efectivament diguis, ostres, que no entra res. Però consideren dins de la normalitat d'una temporada, dinàmiques dins d'una temporada, i perquè, sobretot, a excepció del dia de la Real Societat i el dia de l'Elx, i ara ho repassarem ràpidament, segons també les dades que tenen el Barça, dades aquestes que us agraden tant de accepted goals,
no,
a mi no,
a
mi tampoc, però vaja, són les dades amb què també es treballa el vestidor del Barça, doncs a excepció d'aquests dos partits, veuen que la resta de partits estan dins de les estadístiques bones d'expected goals. Si agafem aquestes dades d'expected goals...
Gols esperats, o gols potencials, diuen a la TDT.
Sí, exacte, els gols que ara anava a dir de l'escàner de la TDT, si no sé per què ho vull dir en anglès, encara és més embolicat, tenim la paraula en català, és més bonica. Sí. Doncs realment els partits on clarament el Barça hagi fet menys gols dels gols esperats són 4 en tota la temporada, Sevilla, Chelsea, els podríem treure tots, Sevilla, Chelsea, Real Societat i ells. I d'aquests 4, on realment hi ha una diferència que es nota, que per això el vestidor del Barça assenyala en aquests dos partits, són la Real Societat, que la xifra de gols esperats era de 3,70 i en vas fer
un,
i el dia de l'Elx, que la xifra de gols esperat era de 6 i en vas marcar 3.
Vol dir, normalment fas més gols que dels que et dona el logaritme dels expected.
Sí.
Llavors,
i la resta de partits, sí que hi ha partits, per exemple, clar, aquí no hem comptat, si s'espera que em facis 2,20 i tu en fas 2, evidentment la xifra et dona negatiu, però aquí no comptem perquè més o menys és estar semblant.
Si et dona 6 i en fas 3, vol dir que n'has fallat per un carro.
Tal com funcionen els gols esperats, si et dona 6 vol dir que has tingut 12 80 oportunitats, però davant porta, pràcticament.
Dada, jo tinc més consciència de que expectatives de gol hi van bé moltes més a Noeta que no pas ahir.
Sí.
I en canvi surt al contrari.
No, jo crec que no.
No, jo el que he entès, sí. A Noeta 3 i ahir n'havien de fer 6, no?
No, ahir 2-27 i a Noeta... 6
és el dia de l'Elx.
6 és el dia de l'Elx, que són els dos partits que el vestidor consideren que sí, que és l'excepció, diríem. Però, insistim, de moment ho veuen això com a excepció, com a que forma part de les dinàmiques dins d'una temporada i no li donen més importància.
Coincidiu?
Jo estic d'acord, amb això. Jo no hi ficaria gaire. Jo no m'hi preocuparia massa. La típica, no?, en què et diuen, no, el fotut és quan no generes ocasions. No, sí, sí, jo t'ho compro, aquest discurs. I, evidentment, sí, la fatiga, jo crec que sí que té a veure amb la definició, que puguis tenir més dificultats o que siguis menys precís, que per definir has de ser molt, molt precís. Doncs això, però no veig un equip fatigat.
Més fatiga o més concentració? Avui ho discutíem amb el Campos. Per exemple, ahir n'hi ha una d'Olmo, que no és que sigui fàcil, però
sí,
és una centrada de Rashford.
L'interior del peu dret. Sí.
I un jugador del seu nivell, allà hi ha trànsit a sota els pals.
Hi ha dos jugadors per davant.
Jo crec que ell té peu per trobar... Sí. Busca una rematada molt trivial.
Fins i tot la de Rashford. La de Rashford no pot ser empatia. Em fatiga perquè és el minut 2.
No, és la primera jugada del partit.
Això no pot ser empatia, sinó que és una qüestió més probablement ell d'inactivitat, perquè no està jugant tant. Bé, pots trobar-hi molts motius, però jo la dinàmica és aquestes. Això existeix al món del futbol. Hi haurà moments que la fotràs amb el cul. Ja està.
I precisament parlem casualment en partits on el Barça s'hi ha trobat molt còmode, i probablement és això, que els jugadors es troben davant porta amb aquella sensació que si no entra aquesta, entrarà la següent.
No, però,
i si són partits...
Un gol no sobre mai.
No, clar. Però que segurament no és la mateixa no és la mateixa mentalitat que tu saps en tinc una i l'haig de fer sí o sí, a pensar estem fluint, això està...
Hi ha d'haver un egoisme a l'àrea del rematador que el Barça no el té. Perquè el...
Però que no l'ha tingut en aquests dos partits. Jo crec que aquests...
En aquests tres últims partits.
O en aquests últims tres partits, si vols afegir el d'ahir, per mi el d'ahir jo el marco diferent.
Si deixes amb el Gerard, que és un passatger.
Però coincidiràs que són els tres partits que el Barça ha generat més ocasions i probablement hagi jugat millor.
Clar, però és el que diu la Sònia, que potser si el Barça pensés que en aquell partit en generarà 3, potser no
sí,
les falla.
Ells s'hi troben còmodes i pensa... Bé, hi ha un inter ahir d'Olmo de Rabona que, òbviament, en un altre partit no el fa.
Bueno, potser sí, és un recurs, en aquell moment era el recurs que tenia.
Potser hauria buscat una cosa. Jo sí. Penso una mica més fàcil. Mireia. Digues, Mireia,
no, amb la sensació que quan tu no generes sí que poses més el focus o més l'atenció en el que comenta la Sònia, no? De potser només en tenim dos i l'hem de fer, no? I quan ja l'equip està rodat, està generant ocasions, saps que tard o d'hora acabarà caient i potser no tens el focus tant en això, no? I jo tinc aquesta sensació que arribarà un dia que això es revertirà i que en tindràs una i la posaràs, o el dia següent totes les que tinguis les faràs, perquè el Barça, al final, és un equip que ofensivament, ara mateix, jo crec que està en un nivell bo, en un nivell òptim, i crec que veurem partits on serà capaç de materialitzar tot el que genera.
En una setmana hem assistit a Laia Tudel fent humor i Laia Tudel fent un clínic d'expected goals. Jo crec que la cosa només pot anar
A pitjor.
No, a millor, a millor, a millor. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Una pausa i marxem a Girona. El titular del dia, Ter Stegen, haurà d'operar-se del isquiotibial. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Després de 9 anys venint amb tu... Aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït. What you want?
La veritat.
Per mi és un sí.
Lo teu no s'aprèn, es porta a l'ànima.
El nivell d'eufòria puja. Ara sí que va de debò.
El concursant que ha de seguir una setmana més eufòria és...
Qui serà el proper eliminat?
La veritat és que ha sigut molt emocionant.
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. I vosaltres, què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Minuts i les 8, sintonia del Girona reservat, ara en parlarem, però estàvem pendents des de dilluns de què passava amb el futur mèdic de Marc-André Ter Stegen. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I el que hem sabut avui via comunicat del Girona és que haurà d'anar al quiròfan a resoldre aquesta lesió als isquiotibials.
Sí, tothom estava pendent de si es faria una recuperació sense passar pel quiròfan, no tan invasiva, però finalment el Girona, a primera hora d'aquesta tarda, ha anunciat que Marc-André Ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir dissabte passat als isquiotibials de la cama esquerra, a partir contra l'Oviedo, i diu textualment que després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. L'operaran a Finlàndia a la consulta del doctor Lampaine, que ha operat d'altres jugadors del Futbol Club Barcelona, supervisat, això sí, pels metges del Futbol Club Barcelona, que estan molt pendents de l'operació de Ter Stegen. No indiquen els terminis de recuperació, però podríem estar parlant del voltant dels 4 mesos, si tot va bé, depenent de que el trobin quan l'acabin obrint.
4 mesos...
Clar, ja difícilment jugarà res amb el Girona, podria arribar aquest últim per últim, i clar, sense haver jugat res, el Mundial ho té
jo
complicat.
Jo crec que, sent una mica agosarat, que amb el Girona podem donar per fet que no tornarà a jugar, perquè és que encara que tingués l'alta mèdica l'1 de maig, si l'optimista, el Girona estarà embarcat.
No, però sí, bé, tu creus que estarà embarcat. Si el Girona està en una zona tranquil·la, potser l'últim partit o el penúltim li poden deixar, perquè agafi...
Jo no m'hi jugaria... Jo no hi comptaria, per dir-ho
així. No, evidentment.
Com diu Mitchell, veurem.
Per cert, el Girona encara no ha decidit res sobre com reforça la porteria, que crec que d'això en parleu al Girona reservat.
Sí, i sobretot en parlarà demà el director esportiu Quique Cárcel, que ha convocat una roda de premsa a les 11 del matí per parlar de la valoració del mercat. Veurem, no està tan clar que ara no vulguin fitxar, perquè crec que s'han trobat amb Gazzaniga i en Krapitsov i crec que voldrien acabar de fitxar o buscar com a mínim un porter, que en aquest cas no hauria de significar la baixa de Ter Stegen, perquè el Girona té lliure el dorsal 1 i per tant podrien fitxar, això sí, hauria de ser un porter que estigui a l'atur. Amb una llista que ha sortit últimament per xarxes socials n'hi ha molts, a les últimes hores ho havien ofert a Rubén Blanco, aquell ex del Celta, però veurem fins on t'arriben les coses. Ja que em parles del Girona reservat, doncs sí, evidentment parlem de la situació de Ter Stegen, com afectarà la baixa del porter alemany en el joc del Girona, ara que havia estat titular els dos últims partits, i parlem amb un psicòleg, exporter del Girona, amb Andrés Díez, que encara està en actiu, això sí, en categories inferiors, i parlem de com s'ha de sentir Ter Stegen, i sobretot, que és el que interessa més a hores d'ara, com s'ha de sentir Gazzaniga, amb la xerrada que segurament haurà tingut aquesta setmana amb Mitchell, que li va dir: ei, després d'aquests dos partits a la banqueta, altra vegada has de ser titular.
Sí, sí, ara la feina la té Mitchell de fer-li entendre a Gazzaniga que la seva confiança és la mateixa que abans de decidir asseure'l a la banqueta, cosa que ja veurem si aconsegueix. La veritat és que en casos com aquests penses que la feina d'entrenador realment és treballar la corda fluixa, perquè Gazzaniga és un professional i estic segur que ara veurà l'oportunitat de tornar a demostrar al seu nivell i qui ha estat ella en el Girona en els últims anys, però de cara a l'entrenador és impossible que la confiança estigui intacta.
És una situació que per l'entrenador gestionar-ho i que
tu no jugues per l'entrenador, jugues pel Girona.
Ja, però el paper de l'entrenador...
Te l'has de fer teu una altra vegada.
Si tens una personalitat i un orgull, com per exemple de mala llet que tindria jo, jugaria el millor possible per demostrar-li a l'entrenador que s'havia equivocat amb mi.
Però és que jo crec que Gazzaniga, ja sé que el tot gira del Girona l'heu cascat a base de bé, jo crec que Gazzaniga no ho havia fet tan malament, és a dir, no és que el Girona jugués sense porter, havia tingut partits dolents.
A l'inici, no?
Sí, uns quants, sí.
El problema és que les errades que se l'han vist han estat molt grolleres.
Ja, però primer, molt a principi de temporada, jo l'últim partit